Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Dit que el municipi de Talavera té més poblacions, que això a les ciutats no es passa, però als pobles petits sí, i en tot el municipi deuen ser 200 i algo. I clar, jo m'he criat allà, jo tinc 44 anys, des dels 5 anys estic allà, o sigui, llavors amb 40 anys conec tothom em coneix i tothom em recolza i tothom, bueno, està molt content de que jo pugui tornar en el Dakar pel meu propi peu, i jo estic molt content de que l'Ajuntament estigui animant-me, bueno, animant l'equip des d'on poden.
Això, per tant, el silenci que s'heu respirat també segons en quina hora del dia a Talavera de la Segarra, no? I que després el Dakar també el tens, segons en quin dia tu ja el coneixes, aquest silenci.
El de Talavera sí.
El de Talavera sí.
El Dakar no te'n recordes,
però vaja, aquesta tranquil·litat, aquest estar gairebé, sentir-te l'amo del poble, segons en quines circumstàncies, no? Això ja ho coneixes.
Correcte.
Anem al recorregut. Que, com sempre passa, quan es presenta el recorregut del Dakar, han dit que és el més exigent, almenys des que és a l'Aràbia Saudita el Dakar, és el més exigent. Això ho compreu, això, o no?
Això és com el Lamas Blanco del xampú de... sempre.
Bueno, ells van de vendre així perquè és el rally més dur del món, i bah, realment ho és, eh? Però, bueno, ara ens fotran de cap allà a l'Empty Quarter, que jo se suposa que és una zona de 300 quilòmetres per 300 quilòmetres, que només hi ha sorra i dunes, i una carretera lluny que creua per allà. Llavors, ens deixaran allí, de fet tenim una etapa 48 hores, bueno, diuen 48 hores non-stop, però realment no és non-stop, però que hi haurà diferents campaments, i allí on arribis, a partir de 7 hores et quedaràs, i et donen una tenda de campanya, un matalàs, d'aigua i una ració militar per a comer, i dius, bueno, vinga, va, l'aventura, doncs. Amb moltes ganes, perquè realment ens va la marxa, i això sé que ens agradarà, que no és tan diferent del dia a dia nostre, perquè el dia a dia nostre dormim a tenda de campanya i mengem, bueno, sí que perquè hi tenen el catering, que està prou bé, però dormim en tenda, s'aixequem en tenda, i és una mica també el que fem, però si està allí al mig del desert, inclús serà bonic i tot, el paisatge i l'ambientillo.
Que a més, també vosaltres, sense assistència, diríem que, no?, que aquesta mena d'etapes tampoc canvien tant el vostre dia a dia, no?
Ho patiran molt més els pilots top que estan acostumats al camió, massatgista, etc, etc, que nosaltres, que ja estem passant-ho malament tots els dies, i serà un dia més.
No, però està bé, no? Buscar coses noves, no? Ja estan, no? Aquesta crono 48 hores, no? Que està tenint fortuna, no? En el sentit d'aquests 8 bivacs, a veure on dormirà un, on dormirà l'altre. Fins i tot fa gola que n'hi ha que poden, gairebé les primeres motos, si no a la meta, que gairebé ja estaran a tocar de la meta en aquell primer dia de competició d'aquests dos consecutius.
Sí.
Que aquí... Realment, la idea nostra és aquesta, eh? intentar arribar fins a l'últim bivac i l'endemà un dia curtet, però veurem, perquè se veu que és una etapa amb moltíssima duna i lenta, llavors anirem veient, però sí, potser està portant la sorpresa aquest del Dakar, que els més pros, els pilots top, arriben i passen l'últim control encara de dia.
La navegació, com s'entrena, Carles?
Bueno, la navegació que ens trobem allí és complicada d'entrenar aquí, perquè allí es navega molt a rumb, perquè al final tota la zona de duna, sobretot, i de sorra, no hi ha un camí marcat, llavors no et poden indicar en el roadbook el camí, sinó simplement en tal punt t'has de dirigir en certs graus, i quan arribes al següent waypoint que el valides, canvies d'orientació, vas a uns altres graus. Això es pot entrenar, doncs, com el més a prop seria anar al Marroc, per exemple, o superfícies d'aquestes similars. Llavors, bueno, no és fàcil d'entrenar, però un cop estàs allí, quan agafes una mica ja el ritme i la manera, al final t'has de començar a integrar amb qui ha dissenyat el roadbook per agafar una mica cada referència de com fa les coses, i quan ja els primers dies ho tens més assimilat, tot es fa una mica més fàcil.
Què t'estreneu, roadbook, aquest any? O sistema de navegació?
Patirem.
Isaac, fa bé una cara de dir, sí, mare meva, el que han preparat aquí.
Patirem el nou sistema, perquè el roadbook és un paper, és a dir, el roadbook tota la vida sempre ha sigut un rotllo de paper.
Enrotllat, no?
Que va, bueno, en els cotxes va per pàgines, perquè el copilot pues, té les mans per poder utilitzar, i amb la moto pues, va enrotllat, i el vas fent girar i vas veient les vinyetes. Llavors, ja fa dos anys van obligar que els cotxes, el roadbook, ja no anaven en paper, anaven amb una tablet, amb una pantalla. L'any passat ja van fer que els quads també havien d'anar a la pantalla, les motos encara no, i aquest any han fet que les motos, menys els pilots top, és a dir, només els amateurs, com si diguéssim, anem amb la tablet aquesta, i dit per el Casterà, que és l'organitzador, la tablet pels que no volen guanyar, ja va prou bé, i pel 95% de les situacions va perfecte.
El 5% llavors, restant.
El 5% ja veurem, i els pilots que s'estan allà per guanyar-se el sou, aquests encara no s'atreveixen a donar-los la tablet. I ja et dic jo que serà un desastre.
Sí? Sí, ja ho va dir Cines, eh?
Bueno, és que el paper...
L'heu provat o no?
No, per desgràcia.
No. Perquè no es pot, perquè fins que no estiguem allà no el tindrem. I el paper, contra més llum hi ha del dia, millor es veu. No pitjor es veu, millor es veu. I quan es comença a fer de nit, té una llum a sota que ja ho veus prou bé. A les pantalles, contra més llum hi ha fora, pitjor es veu la pantalla, i contra més brilla la pantalla, potser millor es veu, però llavors més s'escalfa, llavors, en fi, és una tecnologia que...
Vols dir que l'amic Castellano haurà tingut en compte el contrast i haurà graduat bé que el contrast sigui bo amb una llum de dia allò potent? No.
El 21 de gener en parlem, si vols.
Bueno, ja el vaticini de viatge, esclar, i la cara que han fet quan he dit no, el meu clar, sistema ha sigut de dir però un desastre, això que ja veuràs.
Hi ha un component que en els cotxes no és tan patent, que és la pols. A les motos hi ha moltíssima pols, i la pols es deposita damunt de la pantalla del robot en paper, però el robot en paper, com és una pantalla, és un trot de plàstic, amb algú de tant en tant em pot netejar i tal. Aquesta pantalla de la tablet, que vull pensar que és tàctil, quan vulguem netejar amb algú de la pols perquè no deixa veure la pantalla, doncs pues començarem a tindre una mica de jaleo. Ja ho veurem.
Recordes molts problemes el 2022, Carles, de navegació o no?
Bueno, el 2022, el primer dia va ser de trac allà, que el primer dia hi havia una vinyeta que s'havia afilat molt prim, i vull pensar que els que anaven primers doncs, no la van filar tan prim, llavors clar, com que molta gent va anem allí veient les traces, i vam arribar a un punt que vam trobar tothom allí donant toms, i em vaig trobar també amb l'Albert i amb l'Isaac, i tothom anava mig boig, i jo, què passa? No, que estàs aquí el Poipon, però ningú el valida, i la gent va començar a marxar a l'infinito, i nosaltres vam poder calmar-nos una miqueta, analitzar una mica la situació, i vam donar uns toms, al final vam trobar aquest waypoint i vam poder continuar. I això ja va marcar el dia 1 bastanta diferència de temps, sobretot recordo que amb els cotxes hi va haver molta crítica, perquè em sembla que només Nasser, Alatilla i l'Oeb que anava darrere d'ell el van poder trobar. I després, revisant la vinyeta, realment no estava tan malament, simplement que era una zona que dubtava si anaves recte amunt o recte avall, i tothom anava recte avall, i hi havia un desnivell i era difícil de trobar. Tret d'això, tot l'altre, crec que a part d'algun waypoint una miqueta amagadet, era navegació, era totalment factible.
Però que anem parlant de l'Albert Martín, que va acabar també en el 2022. L'Albert no ve perquè no pot, perquè no vol, perquè no ha estat convidat. O...
Sí que ve.
Bé.
No amb nosaltres.
Bé, però no. Va competeix.
Sí. Aquí torna. Que passa que ell, al gener, sabia qui volia anar i ja va apuntar, i nosaltres fins al finals de maig no vam saber qui volíem anar, llavors anem per separat. Però estarà allà.
L'objectiu és acabar i prou, Isaac, un cop allà t'animaràs.
Ja. Jo una carrera vaig a guanyar-la sempre.
Secret de sempre.
No.
O guanyar-la, no sóc un expert, però et diria que és complicat.
Bueno, que anem amb tablet i que igual els pros no poden... No, la realitat és que l'objectiu sempre ha sigut acabar tot el que hem començat, però personalment, jo quan vaig a una carrera espero poder donar el màxim que tinc a dins i llavors quedar en la posició en la que jo pugui. Quedar últim perquè he anat a poc per intentar assegurar i poder acabar, per mi no és el que vull fer. Llavors, igual acabo l'últim, però serà perquè hauré donat tot el que tinc a dins, que haurà sigut potser cada l'últim.
Quan marxeu cap allà, Carles?
Marxem el dia 1.
El dia 1. El cap d'any aquí i el dia 1 cap allà.
A 3 quarts de 8 del matí tenim el vol, o sigui que...
A mi que el raïm a l'aeroport, com aquell que diu, no? El raïm a l'aeroport. Allà arriba el moment de les verificacions.
Bueno...
No?
Avui ja n'hem fet
avui algunes, una primera aquí. Ja aquí.
Sí, que no era habitual això. Normalment s'enviaven les motos i allà es verificava. I ara s'han fet aquí unes verificacions i allà les acabarem de fer.
Sí, allà un segon check, diguéssim.
I és un moment d'angoixa o no, aquest de les verificacions? Jo recordo quan, a l'època del Covid, que el moment d'angoixa era testos. Portem un any aquí preparant, buscant patrocinadors aquí i allà, i ara que una puta línia que em marqui aquí, van vir cap a casa i sense poder competir.
Sí. Era un moment de molta tensió. Sí. No tant fer la prova, però sí que esperar el resultat, que era un dia o així després. Eren moments complicats. Per sort em va sortir bé i bueno.
I la verificació de la moto no. Vull dir, convençut de dir, està bé, la moto no trobaran res que pugui fer que no surti.
La moto estaven bé.
Clar, en principi, la moto que portem i està feta per això, i llavors només cal verificar que el clàxon funcioni, que les llargues també,
i que hi hagi el retrovisor.
No, i tota la instal·lació de l'equip de seguretat que hem de portar, doncs que hem posat les antenes GPS i tal, i que, bueno, ho han provat avui i...
Això sí que ho verifiquen molt, sí, que tant la tablet, les connexions de la tablet com les connexions de l'IDTRAC, que és el sistema de seguretat quan tens alguna avaria, alguna caiguda, etc., que es poden comunicar amb tu. Ells sí que ho revisen tot i ens han fet canviar, de fet, alguna antena del lloc perquè aquí no era la millor posició i tal, que aquesta part sí que s'ho miren amb molt de carinyo.
De fet, avui una cosa especial que ens han fet les verificacions ha sigut tapar les banderes, cert, del país. Que es veu que l'any que ve, o sigui, el 2024 el Dakar ja no permet que els pilots portin la bandera, que sempre portaven la bandera del país i el nom, doncs la bandera del país ja no, perquè per coses de potser atemptats terroristes que tal, que no sàpiguin si estan matant un espanyol o un francès, doncs no
sembla
poden
ser la bandera tapada.
Ens han fet tapar la bandera que portàvem a la moto i al casco.
Perquè la moto ja viatja amb tota l'enganxina de, sí, patrocinadors i amb tot ja, eh?
Sí, I com que ja fa 2 anys se'ns van fer malbé totes les enganxines en el trajecte del barco, perquè un mes amb un barco, amb l'aigua, la sal, la gasolina, no sé què, es van bufar les pegatines, aquest any ja tenim clar que portarem pegatines quan volem cap allà per canviar-les, si fes falta.
Bueno, i també t'has de dir que si entra algun patrocinador a última hora,
per exemple,
benvingut, benvingudíssim, i tenim temps de poder afegir-lo al nou set de pegatines.
Tenim espai, eh?
Tenim espai.
Si algú es vol animar,
es poden redissenyar i tornar a imprimir.
El Twin Trail té espai encara a la moto per encabir-les. Número 134, Isaac, sí, i número 135, al Carles, que són...
els mateixos.
Els del 2022.
Sí.
Això vol dir que tu en el destí no hi creus, no, no, Isaac?
No, ja m'havia gastat els diners amb les pegatines i no, ara volia aprofitar-les. No, en el número no hi
crec. Però tu pots triar número?
No, o sigui, per defecte no pots triar, però vam demanar, escolta, que vam portar amb aquest número l'any passat, clar, jo podria triar l'1 si vull, però no te'l donen l'1. Però sí que hi ha algun pilot que és el Barreda, que és el 88, que sempre té el 88, llavors nosaltres vam demanar si ens podrien permetre el número i no t'ho garantitzen, i fins fa no massa no sabien quin número tindríem, però per sort ens han respectat i per tant el mateix número que teníem, que li tenen carinyo.
Doncs, tant de bo, que veiem el 134 arribant a l'última etapa, a la meta de l'última etapa, i igual que el 135, evidentment, les dues motos del Twin Trail. Et veiem amb vídeos al YouTube cada dia, sí. Isaac. No sé si és bo, mira, escolta, perquè aquesta, si poses els cascos, l'escoltaràs. Aquesta setmana et vaig veure molt, molt perjudicat, Isaac.
Hoy me he levantado a las 5:30 de la mañana para bajar a Barcelona. Ya me conocéis, que bostezo siempre por la noche. Son unos adhesivos provisionales. Disculpad. Hoy es jueves y los jueves toca un tal dulce, fiesta o presentación o no sé. Disculpad, que me pierdo un poco. Madre mía, qué sueño tengo. En fin, a ver si acabo el blog ya, voy a dormir. Tema de Roblox y tema de... ¡Joder! 5 minutos y no paro de bostezar. Instagram, followers o amigos. ¡Ay, coño! Lo dejo por hoy, me voy a la cama a dormir y dejar de bostezar. Así que, like, dislike. ¡Uy! ¡Oh! Va, repito, like, dislike y todas esas mierdas.
Serà aquest dijous, crec que és el vídeo d'aquest dijous. És que a més són balalls sentits, vull dir que no... Són que gairebé jo els noto a l'ànima, aquests badalls.
És que... clar, això em passa quan els gravo des de casa, que estic ja, que penso que me'n vaig a dormir i el meu cos em juga amb les parades. Resta forçat, a dir, és natural. Però em vaig comprometre fa molts mesos, no sé per què, perquè sóc així, de... gravaré un blog cada dia, perquè al final del blog sempre poso el nom de tots els suportes i els sponsors i tal. Dic, em prometo gravar un blog cada dia fins a que acabi el Dakar i després ja deixaré de gravar blogs, però...
per 5 anys, com a mínim.
Sí, com a mínim. Però, a veure, jo tinc canal de YouTube des de fa més de 15 anys, per tant, jo gravar vídeos és el meu. I per mi era una forma d'explicar que cada dia estem fent coses i hi ha dies que són més fàcils, els més difícils, però sóc transparent i quan estic cansat, pues, badallo i no té més.
Per tant, tot el Dakar, quan estigueu allà, també tindrem blog diari del que esteu vivint des d'allà.
L'únic, o sigui, porto 8 mesos fent un blog diari, menys 2 dies, i un d'ells era perquè no tenia internet, perquè estava en un ferri anant d'Islàndia a Dinamarca. Llavors, al Dakar, jo vull intentar... Bueno, en gravaré un blog cada dia, però pujar-se a internet... tècnicament no és tan senzill tenir una bona connexió a internet, i llavors jo ho intentaré, no ho puc prometre, però sí puc prometre que el gravaré, i quan estigui penjat ja ho veurem.
Creus que serà el segon Dakar que faràs, o que serà l'últim Dakar que faràs? L'últim en el bon sentit, eh? Dir que diràs, mira, acabo el 19 i ja he fet el Dakar.
Mentalment serà el primer, perquè no me'n recordo de l'altre. Però en el, o sigui, el plantejament és fer el Dakar per tancar la pàgina del Dakar que vam obrir fa 2 anys, i no tinc projecte fer-ne 15 més, però nunca digues esta agua no beberás, pues, no dic que no en faré mai més cap, perquè ja vaig dir que no en faria mai més cap i aquí estem, però sí que l'objectiu d'aquest Dakar és tancar l'episodi que es va obrir fa 2 anys, i no hi ha més endavant planificat res més.
En el teu cas, Carles, el plantejament és aquest, o ho deixes més obert que l'Isa?
Jo, si n'hem de fer més, m'he de canviar el moble del menjador, perquè no m'hi caben més dorsals i més trofeus, ja, eh?
Aquest no serà el problema, aquest no serà el problema, ara.
Mira, tota la gent... Te coneixem molts pilots, l'Edu, el Javi i tal, que porten ja 4 o 5 de cards, i deia, no, recordo l'Edu fa 2 anys, deia, no, és un pilot gallec, jo ya este no es el último, el año que viene tal. Y va a tornar l'any passat, i jo, Edu, però no era l'último. Sí, però este ya es el último, ya no vuelvo más. I aquest any hi torna, digo, Edu, ¿qué? Mira, tío, no lo sé, al final es que es una cosa que te va saliendo, y cuando lo llevas dentro cada vez te animas, y sí, al final... Això comentàvem, no?, que quan acabes... Jo quan vaig acabar, apartant-me de que vam acabar amb el tema de l'accident i tal, però arribes a casa i en 2 mesos no vols seure damunt d'una moto, perquè arribes rebentat i arribes far de moto, perquè són un munt de quilòmetres, un munt d'hores, però cada 2 mesos el cap comença allà a esborrar, és llest el cap, i la ment humana comença a esborrar els records dolents i et quedes amb els bons. Jo sé que els paisatges i els companyerisme i els pilots i les etapes i el que ven com han passat, i comença el run-run aquest, que això ens ho comentava també a, bueno, molta gent, el Ferret ens ho comentava,
que hi torna, que està allà Ferret, i que estava així, sí. Això, i al final
i que amb el temps, ostres, al cap comença, no has de recordar el bo, i comença el run-run aquell de tornar a viure l'experiència, i no sé, ja veurem. Jo, si s'ha de tornar a fer, s'ha de tornar a fer, no hi ha problema.
No hi ha problema, si hay que ir, se va.
Jo només dic que el Dakar és molt xulo, és una prova que tothom coneix i que està molt guai, però té un preu que fa molt complicat de dir... Va, perquè hem corregut molts altres ral·lis que, bueno, va, vinga, va, estavies una mica i vas. Al Dakar has de muntar un projecte amb sponsors, amb suportes, i és una liada molt heavy com per fer-ho com hem fet any, que en 6 mesos, vamos, vinga, va.
Perquè si es pot dir, a grosso modo, de quin pressupost estem movent?
Es pot dir tranquil·lament, 150.000 euros.
150.000 euros.
Per anar dos.
Els dos.
Pringats amb tenda de campanya i menjant entrepans, vull dir. Sí, sí.
És dur, és més complicat gairebé el sortir poble, és a dir, arribar al 5 de gener a la sortida, sí, que no després de fer el Dakar.
Al meu poble, per aquest preu, compres 2 cases o 3. Vull dir que...
Doncs mira, ja vindré.
Saps ben invitat.
Ja vindré, que s'ha de viure bé a Talavera de la Segarra.
Cert.
Isaac Feliu i Carles Falcón, un plaer que ens hàgiu acompanyat. Moltíssima, moltíssima, moltíssima sort en aquesta edició 2024 del Dakar. En parlem a la tornada, si us sembla.
Perfecte.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa, abans actualitzem algun marcador que tenim en joc, com per exemple el del Baxi Manresa, que el tenim jugant a la Lliga CB, a la pista de l'Unicaja. Albert.
I plantant cara, ara un triple de Williams, la rèplica d'Unicaja, de Carter, està guanyant només de 4. Unicaja 29, Baxi Manresa 25. Els andalusos sempre per davant en el marcador, però no amb diferències significatives. Queden 15 segons pel final del primer quart.
David Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim a la primera federació jugant al Cornellà contra el Rayo Majadahonda.
Doncs sí, ara mateix el minut 18 de la primera part, en el Municipal Palamós Costa Brava el marcador mateix marca el 0-0 amb més ocasions pel Rayo Majadahonda, així que ara mateix males notícies pels catalans.
I tenim de final de partit a Sant Mamés.
Exacte, la victòria clara de l'Atlètic Club, Atlètic Club 4, Rayo Vallecano 0, l'Arsenal també acaba guanyant 2-1 al Wolverhampton.
Veig nerviós ja el Damià López, que és a punt d'arrencar el sorteig de l'Eurocopa de Futbol del 2024 a Alemanya, i d'aquí a res, 11 minuts també el partit del Madrid contra el Granada al Bernabéu. Silva, aquest que porta la pilota a Molló, el teu amic David Silva, és un dels membres de la cerimònia del sorteig de l'Eurocopa de Futbol. Pausa i tornem.
Coneixen.
Superesports amb Xavi Puig. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. En aquest episodi, les inundacions d'Agramunt de l'any 2015.
El dia 3 de novembre del 2015 es va desbordar el riu Sió a Agramunt. L'aigua va inundar el soterrani d'una residència on 9 persones van quedar atrapades.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
RAC 1.
Joao Félix versus Griezmann. The Final Fight. Aquest diumenge, a partir de les 8, a RAC1.
You win! Perfect!
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Superesports, amb Xavi Puig.
Minuts i 6:45 de la tarda, Superesports, RAC1, m'ha arrencat a quina hora? No ho sé, molt d'hora. 1:45 sí. Amb el Bundó, amb el Via Lliure, ja amb el partit del Girona, la victòria 2-1 contra el València, i serem fins a les 11, i els esports no pararan fins a la 1 de la matinada, quan s'acabi el Tu Diràs amb el Ballera. A punt de començar el partit del Real Madrid, el Bernabéu contra el Granada. Hola, Damià López, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Saludos a la colla que ha entrat a l'estudi de RAC1, amb el Joan Camí. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
I amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona tarda.
Què tal, Xavi, bona tarda.
I amb el sorteig de l'Eurocopa, encara no ha començat. No era a les 6, això, Dami? Portem 23 minuts aquí de violins i concerts diversos.
Ves que el sorteig es fa a la Filarmònica d'Hamburg. Per tant, Filarmònica, hi ha actuacions, molta música clàssica, molts prolegòmens perquè tots els protagonistes gaudeixin. Aquí tenim a De La Fuente. Luis De La Fuente, que ja està expectant per saber quins seran els tres rivals d'Espanya, o potser en coneix dos, perquè podria ser que un dels rivals fos un dels que surtin de les repesques que es disputaran els dies 21 i 26 de març. Bombo 4.
Espanya, el bombo, amb Alemanya, Portugal, França, Bèlgica i Anglaterra. i el perill, sobretot en el bombo 3, no, Dami, per les principals seleccions, per les que són caps de sèrie, en Països Baixos, amb Croàcia, que estan aquí en aquest bombo 3, que pot fer un grup més perillós que un altre.
Sí, les seleccions del bombo 3 et poden obrir el camí, obrir
o
el quadre.
Itàlia, el 4, clar, també.
Sí, clar, el bombo 4, Itàlia, Sèrbia, Suïssa, normalment el bombo 2, per coeficient o per puntuació, acostuma a ser el més perillós, però allà, per exemple, si et cau una selecció com Albània, com Romania, potser, doncs, t'ho poden fer molt més fàcil, compte perquè també Turquia ve forta, etc. Però les seleccions del bombo 3 i les del bombo 4 determinaran. És que segons com tu miris et pot sortir un grup fortíssim amb la que sigui del bombo 1, amb Dinamarca, Croàcia / Països Baixos i Itàlia, o un molt més fàcil amb qualsevol altra combinació.
Com li van les coses al Baxi Manresa a Màlaga, Albert?
Doncs perdent de 6, Unicaja 33, Baxi Manresa 27, acabem d'arrencar el segon quart, el Manresa que continua plantant cara, en cap moment li ha perdut la cara al partit, amb aquests 6 punts de diferència a favor del conjunt andalús.
I el Madrid amb quin 11 surt a jugar, Dami, contra el Granada al Bernabéu?
Recordem, amb totes les baixes, ha recuperat Prokepa, per tant són 7 absències, encara que Ancelotti manté Lunin a la porteria. Per tant, l'11 és el format per Lunin, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, amb Kroos, Valverde, Bellingham, Brahim, Rodrigo i Joselu. Per tant, deixa a la banqueta d'inici Ceballos, que va ser titular l'altre dia, Nacho, Lucas Vázquez, també Kepa i la resta jugadors del filial.
Aquest és l'11 del Madrid i l'11 del Granada, que avui estrena entrenador Cacique Medina a la banqueta del Granada, amb quin 11 surten els andalusos.
I ja tots els webs, tots els gràfics, fins i tot la Lliga el situen amb un 5-4-1, o sigui, és un
és bona notícia.
És un entrenador de, podem dir, de ciment industrial, el Cacique Medina, que juga amb Raúl Fernández a la porteria, defensa en principi, si es confirma que és una defensa de 5, amb Ricard Sánchez, Manafà, Ignasi Miquel, Raúl Torrente i Carlos Neva, mig al camp amb l'albanès Usuni, Gumbau, Sergio Ruiz i Brian Zaragoza, que no va poder jugar la setmana passada, i Lucas Boye en punta.
I qui xiula avui al Bernabéu?
Xiula l'Asturià González Fuertes, al VAR, i serà el valencià Martínez Munuera.
Tens referències, Naveira, de Cacique Medina com a entrenador?
Sí, va ser entrenador a Talleres de Córdoba i també a Vélez, Sarsfield, que de fet l'any passat, bueno, el 2022, va tenir una bona actuació a la Copa Libertadores. És veritat que quan l'eliminen, que jo crec que és a quarts de final o semifinals contra en Flamengo, doncs és golejat a un dels dos partits i el global va ser, doncs, realment negatiu, però bé, és un entrenador que la fama que té no és la que se li endevina en el dia d'avui, no? Realment hi ha molts defenses, és veritat, a l'alineació, però realment és un entrenador que normalment vol ser més ambiciós, més de pressionar i de ser un entrenador, doncs, que vagi a buscar els rivals, però avui entenc que sent el Granada i estrenant-se al Bernabéu no és fàcil seguir aquest pla que segurament, doncs, ell tindria ment per la resta de partits.
Opcions pel Granada, camí poquetes, no, el Bernabéu?
Sí, tot i que sempre hi ha allò que diem, no?, d'entrenador nou, victòria assegura, estrenar-se al Bernabéu, ja sabem el que significa. Ell normalment juga amb línia de 4, però també és cert que, com diu el Naveira, depèn de qui visitis i en quin estat estigui el teu equip, doncs protegir-te una miqueta més. Crec que sobreviure, intentar-ho, és molt difícil i el més normal és que avui el Madrid guanyi sense gaires problemes.
Com m'agrada que els que en sabeu de futbol també aneu a les frases tòpiques del món del futbol de tant en tant, això d'entrenador, nuevo, victòria segura. Sí, de l'Espanyol sí. Tampoc va ser així, amb Ramis, que va arrencar amb un empat en el seu primer partit.
És que jo crec que si analitzem tots els primers partits quan s'estrenen els entrenadors, jo crec que ens sortirien més derrotes o empats que no victòries, però ho seguim dient i ens ho seguim creient.
La sensació que una temporada que va passar menys, sí, no? La temporada sí. Deuríem passar 3 de seguides i algú va dir, pam, va crear la frase feta i mira, ha fet fortuna realment,
la seguim dient, sí.
Hi ha gol a la Primera Federació, David.
Doncs sí, acaba de marcar el Cornellà en el minut 27, Cornellà 1, Rayo Majadahonda 0, gol de Gompi, una rematada que ha passat per sota de les cames de Cané Sarra, el porter del Rayo Majadahonda, així que ara mateix 1-0 el marcador.
La mascota de l'Eurocopa 2024.
La mascota es diu Albert.
Albert,
sí,
es diu?
Mira que anava a dir que era bastant lletja, però bé.
No. Preciosa, no?
Preciosa. No té coll, però bé, som a favor.
I què és? Ho saps?
Bueno, sembla un os, no? Rebent.
Un os, sí?
Sí, però, no?
Si aquesta hi ha alguna cosa, jo també diria un os, sí.
Sí.
Però vés a saber. Os, si vols ho busco,
Un os Fernando Alonso, com diu l'Albert, perquè no té coll, realment.
Porta la bola, Porta la bola amb la bandera d'Alemanya i desenroscant ja a Buffon. han determinat com automàticament l'ordre dels partits de cada grup. L'únic condicionant del sorteig és que Alemanya va al grup A.
Ostres, són grans figurant els papers, amb el nom dels equips.
Mazaus,
Dina 4,
Se'ls han gastat.
Papers,
És un os,
És un os.
El nom és Albert, que no sé si la A, perquè té com la dièresi, si és Albert.
És més Albert que Albert.
Alemanya, que jugarà el partit inaugural 14 de juny a Munic, que avui no s'ha pogut jugar per culpa de la neu. En principi el juny sí que hauria de poder-se jugar. Partit inaugural d'aquesta Eurocopa, veurem contra qui de la selecció alemanya, de l'anfitriona.
No sé si es pot repetir un pèl la història, perquè al Mundial 2006 també Alemanya va debutar a Munic. En aquell Mundial venia d'uns anys o d'una preparació que no prometia gaire i després va acabar fent semifinals, no? No sé si farà semifinals aquesta Alemanya, que porta tants partits sense guanyar, però bé, no sé si una mica buscant també repetir certes històries.
És la primera de 24, Dami, aquesta Eurocopa, o no? Ja n'hem tingut alguna de 24 seleccions.
Sí, és la tercera.
És la tercera de 24.
Sí, la primera va ser la de França 2016, que va guanyar Portugal.
Tornem a les de 24 en un mes, això sí, ens ventilem l'Eurocopa del 14 de juny al 14 de juliol de l'any que ve. Amb González Fuertes, l'home de la calva més brillant de l'arbitratge espanyol, saludant els jugadors del Madrid i del Granada, de moment avui amb l'Unin a la banqueta, a la porteria. Veurem l'últim partit, Dami, de l'Unin com a titular, no? L'altre dia va deixar molt clar que Kepa era el seu porter, Ancelotti. Avui torna de lesió, però em sembla que l'Unin avui se li acaba la vida,
Fa dies que ho estava dient Ancelotti, no? Un home molt de jerarquies, però el cert és que l'Unin ho està fent bé, no s'ha menjat cap gol, està traient tot el que es pot treure i no se'l pot acusar tampoc en cap dels dos gols del Nàpols de l'altre dia, ni en el de Gio Simeone ni en el d'Anguissa. Si continua a bon nivell l'Unin, veurem, aquesta setmana sí que té dies per recuperar-se bé Kepa i dissabte que ve, no? Dissabte que ve sí que és un partit ja molt exigent el del Betis, aquí sí que veurem quina decisió pren.
I a més que és una posició complicada també el Madrid, tenint en compte per qui ha defensat la porteria els últims anys, Courtois, el millor porter del món, i l'exigència que hi ha en aquest club. No és fàcil ser segon porter a cap equip, encara menys el Madrid, i de moment l'Unin, que diria que va ser el porter titular d'aquella selecció d'Ucraïna que va quedar va guanyar la plata al Mundial sub-19. Ell era el porter titular, va ser el porter menys golejat, diria, i un porter que té molt futur i ho està demostrant el Real Madrid.
Surt la bola d'Espanya amb Luis de la Fuente, s'ho mira amb cara seriosa. Vaja, no cal que es miri tan seriós, que d'aument només diuen a quin grup va a la selecció espanyola.
Que tan seriós, no?
Està tens.
Per cert, una cosa, el grafisme a televisió del Madrid-Granada surt André Ferreira com a porter i no Raúl Fernández. No sé si haurà patit alguna lesió a l'escalfament o si és una errada de realització, però vaja. Millor comprovar-ho, a veure què passa amb ell.
David Silva, Fantàstic.
Si és Fernández o Ferreira, el porter titular del Granada, segons quines pàgines sí que surt encara Fernández, veurem qui és el porter titular dels andalusos, l'home cridat a defensar la porteria, la seva porteria. Minut de silenci al Bernabéu, no sé si per Concha Velasco, entre d'altres, perquè he vist que el Madrid ha fet un comunicat oficial aquest matí de condol cap a la mort de l'actriu espanyola, de Concha Velasco. Descansen en paz, és en plural, per tant també dedicat a alguna persona més també aquest minut de silenci de respecte al Santiago Bernabéu.
I ara a la tele, per cert, ens han mostrat que era Raúl Fernández, o sigui que era una errada de realització.
Sí, moltes llegendes també en el sorteig, en Quaresma, David Silva Molló és el representant del futbol espanyol, amb Jean-Louis Buffon, Rosicky, etcètera.
Snyder. Déu-n'hi-do.
Es cuida, Snyder.
Com ha canviat, Com,
sí. Comença el partit al Bernabéu. Primers instants d'enfrontament, de moment sembla que amb defensa de 4, el Granada, bé, anirem analitzant, tot i que Ignasi Miquel està allà al mig, Bé, veurem quina és la disposició, de moment empat a 0, el Bernabéu acaba d'arrencar aquest Madrid-Granada, el Real Madrid pressionat després de la victòria del Girona per continuar sumant contra un rival aparentment avui assequible com és el Granada, el Cacique Medina, primera pilota en llarg per la cursa de Brian Zaragoza. Lucas Boyel, que està clar que serà el jugador més avançat i dependrà molt del Granada avui de la velocitat dels seus futbolistes.
A veure, Brian Zaragoza, que contra el Barça va fer un partit molt bo. De fet, va marcar dos gols, no?
els dos gols, sí, sí, Granada aquell dia de l'empat a dos, doncs si avui també pot fer mal per aquesta banda dreta.
I avui hi ha una història que explica el Jordi Cardero a Relevo, que és molt interessant, que diu que Brian Zaragoza va anar, diria que a Barcelona, al campus de Guardiola, per conèixer Brahim, que era el seu ídol. Ho va pagar la família, es va creuar tota Espanya per conèixer el seu ídol, que era Brahim, i avui, curiosament, Brian Zaragoza està al Granada, Brahim al Real Madrid.
I pel que fa a la disposició, Manafán no juga com a tercer central, juga com a extrem per davant de Ricard Sánchez. O sigui, és un 4-4-2 amb Manafá d'extrem i amb Usuni acompanyant l'atac a Lucas Boyer.
Mm-hmm. Espanya a l'Eurocopa, el grup B, m'apunta el Ballera, que debutarà el dia 15 de juny a Berlín.
A Berlín.
La selecció espanyola, la primera posició del grup B, Anglaterra el C, França el D, Bèlgica l'E, Portugal l'F, ara mateix. A Berlín, a la capital alemanya, debutarà la selecció de Luis de la Fuente.
Molt de manual, això, inaugurar la Múnich, final a Berlín. Això és molt alemany, això, no? No complicar-se. Compte, Brian Zaragoza, Lucas Boyer, Lucas que la deixa enrere, primera arribada del Granada. Comença avisant el Granada, sortit pèl adormit al Madrid, encara no ha comparegut l'equip d'Ancelotti, però ja sabem, Molló, sempre ho diem, això, A les nits de Champions, sí. Ocasió del rival contra el Madrid. Rodrigo amb cross, ja la té el Madrid. Avui una oportunitat per Brahim, Ceballos a la banqueta. Aquella pèrdua a Ceballos l'altre dia, que quasi origina el gol del Nàpols, sí, sí. Jo crec que li ha passat factura.
Segurament. I per cert, que no ho hem dit avui, però vaja, que el sorteig de l'Eurocopa coincideixi amb totes les jornades de Lliga, em sembla
no té
lamentable.
Sol passar, a més, o sigui, jo tots els...
les 12 del migdia,
sí, totalment, sí.
El sorteig de la Champions?
Sí, jo estic d'acord, però vull dir que no és la primera vegada, jo tinc el record de que els sortejos de l'Eurocopa han sigut en dissabte i a més en jornades de club.
Mira, a Espanya, m'apunta el Jové, segon partit a Gelsenkirchen i el tercer a Düsseldorf. Per tant, Berlín, Gelsenkirchen, Düsseldorf serà la trajectòria en aquesta primera fase de la selecció espanyola. Ho veurem contra quins rivals.
Doncs això ja et pot fer intuir que Espanya es quedarà prop de la conca del Ruhr, perquè Gelsenkirchen i l'altre has dit, Düsseldorf, estan molt properes, entre 50, 70, 80 quilòmetres, probablement es quedin per la part de l'oest d'Alemanya.
És buscant hotel, Dami.
I el primer rival d'Alemanya serà Hongria, eh? Entenc, home.
Sí. No et precipitis,
No, ho dic, no, perquè ha sortit Hongria, però és que, no, clar, el que no sé si va per ordre...
Ara sortirà el grup.
Alfabètic.
David Silva, okay. quina classe, traient les boles.
Sí, fantàstic. Ho havia endevinat.
Doncs sí.
Ho havia endevinat.
Home, és que Silva era impossible que et fes quedar malament.
No, però és que
ja havia sortit.
Va per ordre, sí, va per ordre de alfabètic.
No serà el
de... I l'únic que sortegen és la plaça dins del grup.
Aquí va el rival d'Espanya.
Sí.
Albània.
Home, Ivan Balliu.
Ostres.
Keidibare. Uf.
Sí, sí. I Silvinho, l'entrenador.
Silvinho amb Zabaleta, el cos tècnic.
Bones prèvies.
Sí.
Home... I hem de començar a gestionar Ivan Balliu.
Que ha fet una molt bona fase de classificació, no, Dami? Albània, realment sorprenent el rendiment que
ha mostrat. Primera de grup amb Polònia, amb República Txeca i amb Moldàvia.
De moment, grup de la mort. Moldàvia va estar a punt de classificar-se.
Silvio Méndez Campos.
I Alemanya-Hongria, la final mítica de l'any 54, que va estar a punt de guanyar Hongria.
Hongria amb Szoboszlai com a principal estrella, el jugador del Liverpool.
Dinamarca amb Anglaterra.
Doncs bon grup.
Era reedició de la semifinal de l'última Eurocopa a Wembley, que va ser Anglaterra-Dinamarca, a més amb un penal molt controvertit a favor d'Anglaterra, que li va permetre guanyar el partit.
Enciclopèdia, Ana Veïda.
No recordo res de tot.
Jo tampoc.
Era l'Eurocopa del Covid. Aquella Eurocopa va ser molt complicada. Molt complicada per tothom. Test Covid amunt, test Covid avall. Una cosa molt feixuga.
El Bernabéu, el partit tranquil, amb més pilota del Madrid, que està allargant les seves possessions. Dami.
Hi ha hagut aquella arribada de Lucas Boyer i ara sí que el Madrid intenta estabilitzar de moment poquet de Bellingham, que l'altre dia va fer un recital, va demostrar ser un jugador absolutament d'una altra dimensió. De moment, qui més pilota ha tocat és Rodrigo. Bellingham, que està jugant una miqueta a veure l'esvenir, esperant poder intervenir. Ara mateix el Granada molt aculat i pràcticament cada segon que passa fa una passeta més enrere. Valverde jugant a l'esquerra, ja rep Rodrigo. Rodrigo que encara, Rodrigo que buscava posar una centrada, impacta en Manafà, que efectivament, com apunta el Naveira, està jugant avançat, per davant de la defensa, jugant, deies d'extrem, potser amb doble o amb triple lateral, jugant el Cacique Medina en el partit.
Àustria amb França, per tant, Alemanya amb Hongria, Espanya amb Albània, Dinamarca amb Anglaterra, Àustria amb França, els quatre grups de moment que tenen dues seleccions en aquesta Eurocopa. El màxim Manresa que fa Màlaga.
Està competint, està perdent de 4, 42 a 38, una pista complicada, la del segon classificat, i el que millor està fent és reaccionar, perquè quan anota Unicaja hi ha resposta del Baxi, això fa que no pugui marxar en el marcador l'equip andalús. Ara pot provar un triple al Baxi Manresa, anota i se situa només un punt. Unicaja 42, Baxi Manresa 41, queden dos minuts per arribar al descans.
Romania amb Bèlgica, més dades del grup d'Espanya, Nami, Espanya, Albània, dia de Sant Joan a Düsseldorf, 24 de juny.
Sempre hi ha partits el dia de Sant Joan, jo no sé com...
Si aquell dia no hi ha, aquell dia no hi ha, t'ho diràs.
Bueno, perquè és quan es fa l'Eurocopa, Molló.
Sempre. Dic de qualsevol competició, eh? O és, hi ha sempre alguna cosa important.
Porter a terra, Dami. Lunin, sí, sí. No?
Raúl Fernández.
Raúl Fernández, sí, perdó, sí. Si estava a l'altra porteria, jo. Mira, ja veies tu que, a veure si és per un monitori, el canvi a la porteria...
No, però
que,
increïble,
que marcaven algunes alineacions abans de l'inici del partit.
Sí, sí.
Ara sí, m'estàs fent por, Naveira.
Anem en retard? O...
Però... Perquè, sí, ara, sí. Naveira, m'estàs fent por.
No, però és que...
Estic per fer-te fora de l'estudi.
A punt d'entrar André Ferreira.
No, però cap de les dues prediccions té mèrit, no? Però perquè en realitat el que dèiem era això, que la realització s'havia avançat. O sigui, havien posat... No sé si tenien guardat de l'últim partit aquesta alineació i s'havien oblidat de canviar el porter, no sé molt bé què ha passat allà, però...
Home, però tu saps el que està passant? Vull dir que al minut 7 pot ser que el porter que ha sortit a la realització entri al camp.
Sí.
No fa bona cara. Hem de saber qui ha fet aquest rètol, eh?
Perquè fa pinta que no podrà continuar. Vaja, fa molt mala cara ara mateix.
Estan tocant l'esquena.
Sí.
Sí, es deu haver quedat clavat, no?
És una mica el doble de José Lu, el porter del Granada.
Sí, és veritat, André Ferreira.
A veure si estem vivint en el passat.
Sí, podria ser, eh?
L'altre.
Podria ser.
Sí. Potser m'ha agafat la màquina del professor Bacterio, no?
Truquem a Doc.
Sí, la teva xora una foto de Doc i de... Dels dos junts, com es deia? De Doc i de...
Michael J. Fox.
I de Michael J. Fox, sí. Dels
Martin, dos. No es deia?
Martin, que Doc està igual que abans, pràcticament. O sigui, han passat, com, crec, 40 anys de la pel·lícula i està igual l'home.
Mira el cacique.
Ens quedava Portugal, que va amb Turquia. I ara ja comencen a sortir els del Bombo 3. Escòcia, el primer.
Amb Alemanya i Hongria, Déu-n'hi-do. Escòcia, que també ha fet una bona fase de grups, el grup d'Espanya. Sí. En McTominay.
Molt golejador, McTominay, en aquesta fase de classificació.
Set gols, no?
I li va fer els dos a Espanya.
Doncs hi ha canvi de porter, eh?
Sí. Se'n va Raúl Fernández, entrarà André Ferreira.
Portava dies, sense jugar Raúl Fernández. Havia patit una lesió i André Ferreira, doncs, estava sent el titular igual des de fa dos mesos i no fa gaire que ha tornat d'aquests problemes físics i bé, doncs ha tornat a caure.
Com ara surti a Eslovàquia, pot ser el grup bacalà de l'Eurocopa, eh?
Ara surt el rival d'Espanya, el segon rival, després d'Albània. Croàcia.
Compte, eh?
La Croàcia d'ara és la Croàcia finalista del Mundial o no, Naveira?
Finalista del Mundial, bé, a veure, han passat ja 4 anys.
Ja sé que no són els mateixos, però vull dir, a nivell de dificultat o no?
Bé, jo crec que és una selecció que sempre competeix, eh? O sigui, jo no crec que li posi fàcil. Bé, Espanya-Croàcia que s'han trobat ja unes quantes vegades últimament, perquè van disputar la final de la Nations League, havien estat també fa... Bé, a l'etapa de Luis Enrique s'havien enfrontat a la Nations League a la fase de grups.
Els vuitens de l'Eurocopa.
Els vuitens de l'Eurocopa,
correcte.
Sí, efectivament.
A l'Eurocopa 2016 a França, 2-1 a Bordeus.
Correcte, sí, jo estava allà.
A l'Eurocopa 2012 a la fase de grups. També
serà el debut d'Espanya. Espanya-Croàcia, 15 de juny a Berlín.
Doncs vine.
Una afició de les més sorolloses, de les que porta més seguidors, l'afició croata.
Quin reguitzell de mites, estan traient les boles. Ara ha sortit Quaresma per allà, eh? I abans he vist a Caristeas, eh?
El gol, eh?
Sí. És campió de l'Eurocopa el 2004, sí, sí. Caristeas, sí, sí.
Quin futbol, tu.
Està bé això de portar excampions, no? De diverses Eurocopes.
I hi ha un que no va ser campió, però que va fer un gran paper també el 2004, que és Tomáš Rosický amb,
mira,
amb
Països Tos Baixos, amb Riu Koeman, amb França.
Era un grup complicat, eh?
Ostres.
Sí, molt complicat.
Sí, sí. En molts grups passaran tres, vull dir que...
Sí,
sí, que... sí, dos primers i els quatre millors tercers, sí, se'n van a vuitens de final en aquesta primera fase. Ah. Per tant, sí, quedar fora, sí, fora...
Alaba, és complicat, Alaba no té bona pinta. Sí, no, i realment, si fas 4 punts a la fase de grups de l'Eurocopa, el més normal és que et fiquis. Ja, encara que sigui com a tercer, si guanyes un i empates un altre, ja pràcticament ho tens.
A Bernabéu passa alguna cosa o no, Dami?
No, acaben de canviar el porter, per tant ja tindrem afegit llarg, eh?
Sí.
A la primera part ha entrat André Ferreira per Raúl Fernández, canvi de porter al Granada. Que no sigui una estratègia ja del cacique Medina, eh? Perquè, evidentment fem broma, però és que debuta com a entrenador i ja acaba, ja, no sé, o haurà exprimit molt als jugadors en, en aquests entrenaments aquesta setmana, però no és massa normal el que li acaba de passar al porter.
Bèlgica, Eslovàquia, Romania.
Oh, quin grup.
Grup de la mort, aquest, eh?
La mort per avorriment. Bé, i l'últim, mira, ara surt República Txeca, que bé, és una selecció que sempre ho fa molt bé a les Eurocopes, la veritat, i li tocarà amb Portugal i amb Turquia, a veure en quina posició i amb qui li toca debutar.
Clar, aquí Itàlia, no?, el bombo 4, sí, i Sèrbia potser també en un altre, sí, sí, ordre, no?, és, mm-hmm, qui pot complicar, sí, una, sí, mica més el grup.
I Suïssa també, eh?, és una selecció que competeix, sí, sí, qualsevol dels tres.
I de les de la repesca també hi ha alguna selecció que ha estat, per exemple, Ucraïna, per mi em sembla una molt bona selecció, sí, que també et podria competir al grup en cas que acabi aconseguint el bitllet. Si no arriba a ser pel penal que li van tangar a Leverkusen contra Itàlia a l'última jornada, igual estarien aquí directament.
El Bernabéu, minut 12, continua tenint la possessió al Madrid. És escandalós, eh? El percentatge de possessió que té el Madrid, no sé que recuperi. Ara ho acaba de fer el Granada. Lucas Boyer, amb molt camp per córrer, ha recuperat la pilota al mig del camp. És que tenia 55 metres per córrer ell sol davant de quatre futbolistes del Madrid. Era impossible, començava a incorporar-se Brian Zaragoza, però era una autèntica gesta el que pretenia Lucas Boyer.
Jo crec que és el que intentarà el Granada. També és veritat que el Madrid t'obliga, no?, a defensar molt a prop de la porteria. D'inici la intenció pot ser una altra, no?, d'anar pressionant una mica més a dalt, de tenir una mica més la pilota, però el Madrid, a mesura que va passant la primera part, el partit t'obliga a defensar molt a prop, i jo crec que el plantejament és aquest 4-4-2 en bloc baix i recuperar la pilota, intentar aprofitar la velocitat, i que el Madrid juga amb molts futbolistes per davant de la pilota, tot i que té centrals ràpids que poden corregir, i vaja, el Granada que haurà d'aprofitar les dues o tres arribades que pugui tenir.
I el Madrid, que ho explicàvem a l'hora de cantar l'11 ja fa molta estona, jo crec que sí que és el 4-4-2 que anunciaven, no? El que passa és que Brahim se'n va cap al mig, però Bellingham avui està molt tirat a l'esquerra.
Sí.
Compte a centrada, justament Rodrigo buscava rematar aquesta passada des de la dreta de Carvajal. Que bé se'n va Brahim Zaragoza a Carvajal, l'ajuda a Rüdiger, corregint bé l'alemany, cedeix cap a l'Unim.
Però vull dir que és la primera vegada que no hi ha romba al Madrid aquesta temporada, que jo recordi, no?
Jo ara ja fa alguns partits que és més un 4-4-2, sí?, en línia que no un romba, d'acord, d'acord. I amb Bellingham efectivament obert a la banda esquerra, i bé, doncs en el mig del camp hi ha Kroos i Valverde, i Ibrahim doncs una mica més obert al costat.
Tenim descans al partit del Baxi Manresa, Albert.
Perdem de 3 punts, Unicaja 49, Baxi Manresa 46, bona primera meitat, competint l'equip del Bages, tindrà opcions de cara als segons 20 minuts.
Suïssa, treure boles del bombo 4, Suïssa se'n va al grup d'Alemanya, Escòcia i Hongria.
Bon grup, eh? Un grup fort, un grup complicat, eh?
Cap partit allò de guanyar-lo segur.
Valverde es passeja la pilota per l'àrea petita, no pot rematar Rodrigo, fora de porteria.
Em sorprendria que hi hagués una selecció que quedés molt, molt despenjada, o una que guanyés pràcticament tots els partits.
Aviam ara, eh?
Ara el grup d'Espanya. Home, si va a Itàlia, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, si va a Itàlia, s'enverina el grup.
Buf! Itàlia.
Doncs Itàlia. Doncs mira, és el grup de l'Eurocopa 2012, que era Espanya, Croàcia, Itàlia i Irlanda. Canvies Albània per Irlanda i és el mateix grup.
Buf. 20 de juny a Gelsenkirchen, aquest Espanya-Itàlia, 15 de juny contra Croàcia-Berlín, 20 de juny contra Itàlia-Gelsenkirchen, 24 de juny contra Albània Düsseldorf, és el recorregut de la selecció espanyola en aquesta primera fase de l'Eurocopa.
Somriu Spalletti, no somriu gaire a Luis de la Fuente. No.
També és la Nations League, eh? Amb sí. Albània per Països Baixos.
guanyant Albània i fent un puntet a algun lloc, vull dir, passen les 3, eh?
Sí, però és, aquest... és el grup de la mort.
Sí.
De moment, sí.
Aquí el tema és si Albània restarà punts a algú. Rodrigo, compta Rodrigo a l'interior de l'àrea, ve aquí corregint Ricard Sánchez, serà corna favorable a Madrid.
En Keidi sempre, sempre confiem, ja ho sap, la gent de l'Espanyol juga a RAC1,
tot i que
hi va haver una Espanya-Albània a Cornellà fa poc, 2-0.
Ha perdut la titularitat, el pobre Keidi, a la selecció.
I a l'Espanyol potser també la perdrà després del que va passar ahir.
Sí, no, no, no fa pinta de ser un bon any per ell.
I al grup C hi haurà duel ex-Jugoslau entre Eslovènia i Sèrbia, que es van enfrontar a l'Eurocopa del 2000.
Sí, quin grup el ser?
El grup d'Espanya.
Bon grupet, també. Jo crec que és el...
Eslovènia, Sèrbia, Dinamarca i Anglaterra.
Sí, molt, molt... Bon nivell aquest, eh?
Em sembla gairebé més nivell que el, B, eh?
Amb Països Baixos, Àustria i França, se'n va el guanyador de la repesca A,
sí,
que entra entre Polònia, Estònia, Gales i Finlàndia.
O sigui que Lewandowski, si passa, ho té pelut, eh?
Si no li ha tocat un grup fàcil.
Si passa.
I si passa a Polònia, debuta en Països Baixos.
De fet, sí, Lewandowski tindria De Jong i Koundé al grup. Si sí, sí, passa a Polònia en aquesta repesca.
I Dembélé.
I Dembélé.
Excompany, sí, sí.
La repesca B se'n va al grup de Bèlgica, Eslovàquia i Romania. És a dir, Israel, Islàndia, Bòsnia, Herzegovina, Ucraïna.
Se n'aniria en aquesta repesca.
Estarà molt igualat aquest grup, jo crec.
Hi ha hagut una falta lateral.
Claríssima,
La pilota s'ha passejat. Crec que fa una mica de vista a l'únic, ni quan vol reaccionar, gairebé se la menja. Demanaven, jo crec, els jugadors del Granada que algú del Madrid havia impactat, però no l'havia tocat ningú. Brahim està començant a perdre massa pilotes. Crec que això a Ancelotti no li està agradant massa. Minut 17, es manté el 0-0.
I Portugal, Grècia... Perdó, Portugal, Txèquia i Turquia contra el guanyador de la repesca, Grècia, Kazakhstan, Geòrgia i Luxemburg.
Grup fàcil per Portugal, que ha guanyat tots els partits de la fase de classificació, amb Bob Martínez, que segueix comptant amb Cristiano Ronaldo. Va haver-hi molt debat, doncs crec que Bob ha escollit el que havia de fer, perquè si no la gestió hauria estat complicada i la pressió, sobretot per part de l'entorn, també.
I amb Portugal se passa a Grècia, dos campions de l'Eurocopa en aquest grup.
Sí, 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 podria haver-hi un Turquia-Grècia, que és un partit de molta rivalitat.
Clar.
I la reedició de la final de l'Eurocopa de 2004.
Ara va dir, va ser la final, Portugal-Grècia, clar. Sí, 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 sí.
I també seria reedició, de fet, de les semifinals d'aquell any Grècia-República Txeca. Si passa a Grècia.
Això no ho tens apuntat, Gaire.
Home, Bon Martínez ha fet en Portugal una fase de classificació.
Ja tenim els grups, eh?
Sí.
Ja està?
Tenim l'Eurocopa definida, ja.
Comença Road, Road to Berlin, comença ara.
Per tant, el partit inaugural quin és?
Alemanya-Escòcia.
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 Sí. Alemanya-Escòcia.
Bon partit, bon partit.
Molt bon partit.
Ja passa a veure Alemanya-Escòcia el 14 de juny.
Sí, perquè Escòcia és un equip que sempre entra bé en els tornejos de seleccions. Com bé, torna André Ferreira atrapa.
Ara McTominay encara fotrà ja.
Us deixaré una altra dada que us agradarà. Escòcia, a un dels últims tornejos de seleccions que va jugar, va disputar el partit inaugural, que va ser el Mundial de França. Contra Brasil.
Sí.
Mundial de França 98.
Ostres.
Sí, que tornarà a estrenar un gran torneig.
Mundial de França 98.
Contra Brasil.
I com va acabar allò?
Doncs va guanyar Brasil, jo crec que 2-1 o 3-1, diria.
I a l'Eurocopa Anglaterra? No, això va jugar, també sona ara una miqueta.
Aquest no el recordo.
L'Eurocopa del 96, dius?
Però aquest no estic segur, però podria
que fos,
ser.
Que fos una Anglaterra-Escòcia, dius?
Podria ser.
Pot ser.
Però no n'estic segur.
No ho recordo, la veritat.
No n'estic segur.
La selecció espanyola, més enllà del Mundial del 82, bé, que tampoc va ser l'inaugural, clar.
No ha jugat mai cap inaugural.
D'acord.
No,
ho recordava.
Perquè
no època, funcionava així.
Almenys els mundials fins al 98 o al 2002, el partit inaugural el jugava el vigent campió,
clar.
Però després l'han jugat seleccions anfitriones.
Anglaterra era amb Escòcia en el grup de l'Eurocopa 96,
però, no va ser inaugural,
però el jugava contra Suïssa, l'inaugural.
Vale.
L'empat a un contra Suïssa.
Ostres. Em sonava que havien jugat, sí.
El Bernabéu 0-0 i el Granada, que s'ha provat dues vegades a la porteria de l'Unin, el Madrid tampoc, de moment no és un allau ni molt menys, Dami.
No, de moment està competint el Granada. L'altre dia deia Dani Solsona que el Madrid estava jugant el 40% contra el Nàpols, avui ho està fent el 30, 35 potser, Jo crec que és un que ja, amb aquesta gestió que té del temps i de les situacions, doncs els futbolistes del Madrid pensen que quan hagin de posar-li un punt més de ritme, doncs que ja ho faran i que tenen prou temps i que potser no perceben gens el Granada com una amenaça, no? I que el gol acabarà caient pel seu propi pes. De moment 20 minuts, 0-0, no està passant absolutament res al Bernabéu.
Tenim descans a Cornellà, el partit del Palamós, en aquest cas, del Cornellà Rayo Majadahonda. David.
Sí, s'ha acabat ja la primera part. Farà prop de 5 minuts des que ha xiulat l'àrbitre al final de la primera part, amb aquest 1-0 a favor del Cornellà.
Una mica més de concert ara per tancar el sorteig de l'Eurocopa. És a la Filarmònica d'Hamburg, dius, Dami?
Sí.
On s'ha celebrat el sorteig.
A la Elb Filarmònia d'Hamburg, que també és una de les ciutats seu. Cross, Carvajal, cau a terra. Ui. Un dels futbolistes, Ignasi Miquel, es queda la pilota. Finalment, André Ferreira.
10 seus té aquesta Eurocopa. Berlín, Munic, com hem dit, Colònia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig i Stuttgart. Són tot les seus d'aquesta Eurocopa.
Tots els estadis doncs ja van formar part del Mundial 2006... però d'aquests, bé, jo crec que només Stuttgart ha patit algun canvi perquè en aquests anys li han tret la pista d'atletisme, però la resta estan igual que el 2006.
No, el sortirà més barat.
Costarà tornar a veure grans tornejos en un sol país, a banda d'Aràbia. No serà fàcil, això.
És que no sé, o sigui, no sé que sigui un cas com aquest, que ja tinguis tots els estadis construïts per algun esdeveniment previ, sí, sembla difícil.
Groga, el Bernabéu.
Sí, groga per... crec que era per Toni Kroos.
Bellingham,
ah, per Bellingham.
Mira, un altre.
Com t'apareix? Està protestant Kroos.
Carai, tu, quin pistol, ara.
González Fuertes, que tampoc té massa problemes, millor per assenyalar penals. Quan ho veu clar a l'àrea, ara està protestant Carvajal. No sé si hi ha hagut targeta per Kroos, també.
Sí, n'ha ensenyat dues. La de protestar pot ser per Kroos. La primera és per Bellingham.
És que abans ja havia protestat, jo crec que és per...
Sí, per protestar també. Sí. Sí. Perquè l'entrada no és de targeta.
I la segona groga, ara ens aclarirà la realització, sí, si és no per Kroos o per qui és.
Ha semblat que era per Kroos per parlar, també.
Raúl Torrente amb la pilota. Ves, aquí no estava gens defensat Raúl Torrente. Jo crec que és una clara instrucció de no jugueu res per baix, no, en defensa, perquè no estava defensat Torrente i no ha intentat ni jugar-la.
Sí, evitar pèrdues sobretot al carril central, no? Que acostumen a ser més perilloses, joc directe o intentar jugar per fora, tot i que és cert que no ha generat perill al Madrid, ho pot fer en qualsevol moment. M'esperava menys presència del Granada a camp rival. De moment hi ha arribat poques vegades, però no crec que sigui un partit que em pugui generar gaires més.
Molta acumulació de jugadors del Granada darrere, Carvajal busca la centrada, José Luca no pot rematar. José Luca va acabar demanant perdó l'altre dia quan va transformar el gol després d'haver fallat tantes oportunitats. Treu el Granada des de darrere, era Ricard Sánchez, ja recuperat el Madrid. No sé, ja mirarem els índexs de possessió, però més que índex de possessió diria que s'està jugant tot en el mig del camp defensiu de Granada. Aviam, José Lu ha perdut la pilota, Bellingham, surt Ricard Sánchez des del darrere, ve la pressió de Jude Bellingham, que estarà tot el partit ja condicionat amb targeta. Pilota per Granada, la trepitja Ricard Sánchez, aquest amb Ignasi Miquel, i ve a rebre Gumbau, l'ex del Barça. Gumbau a l'esquerra cap a Carlos Neves, juga a Granada des del darrere.
Pel que acabo de veure, 70% de possessió del Madrid en aquest inici de partit.
A la Lliga Sobal ha perdut el Freiking Granollers 34-31 a la pista del Logroño. Ara tenim jugant el Barça contra el Cangas, guanyant de 7 l'equip d'Ortega, 27-20, 17 minuts perquè s'acabi el partit.
Hi ha hagut mà de Fede Valverde en acompanyar la pilota. Aquí la ha vist González Fuerte. Estem veient ara la repetició de...
Sí, no? La de Kroos, no?
Primer Bellingham.
Aquesta era Bellingham.
Sí.
I ara veurem...
La distància.
I ara li està menjant l'orella aquí Kroos.
Carvajal.
Ah, doncs pot ser Carvajal per
Rüdiger.
La posició. Ah, no, mira, Rüdiger.
Rüdiger.
Doncs Bellingham i Rüdiger. Sí.
Per cert que l'última visita al Granada al Bernabéu, que va ser fa 2 anys ja a la Lliga, Usuni va tenir 3-4 ocasions de gol molt clares que no va convertir en un partit on... Jo crec que hi havia certa similitud amb el d'avui, no? El típic partit de Lliga on el Madrid doncs juga a una velocitat o dues menys de les que sol en partits importants, i el Granada va tenir les seves oportunitats, no les va aprofitar i va acabar enduent-se els 3 punts l'equip d'Ancelotti.
Últims 11 partits al Bernabéu són victòria del Madrid, sí. Madrid-Granada.
De fet, només és una victòria, 73-74, i la resta, derrotes i algun empat.
Sí. El debut del Cruyff, imagina't.
Això és una gran curiositat. Aquell any va guanyar el Barça 0-5, però també va guanyar el Granada.
Ostres.
Un mes abans, eh? He vist la data 20 de gener, un mes abans que ho fes el Barça, 0-5. Mm-hmm.
És que la diferència és tan abismal entre una plantilla i l'altra que han de passar tantes coses a favor del Granada per guanyar. Primer, que estigui encertat, que això no sempre és fàcil, perquè ja ho estem veient, que està jugant a 80 metres de la porteria. Ja els estàs exigint als teus jugadors, i és normal, eh?, que quan recuperin la pilota hagin de fer una conducció de 70 i definir. Això amb jugadors com el Madrid que et pressionen, i després està gairebé 90 minuts defensant jugades del Madrid. És a dir, és...
Compte, cross, Brahim, pilota filtrada, posició correcta, Brahim, gol. Ha marcat Brahim la pilota que li ha posat l'alemany, eh? La assistència de Kroos, fantàstica, molt bona també la desmarcada d'Abrahim, que controla i supera la sortida d'André Ferreira, gairebé ni s'immuta. Ancelotti, mig gol de Kroos, mig gol d'Abrahim, que és qui acaba transformant, superant André Ferreira. S'avança el Madrid, Brahim que aprofita la seva oportunitat, ha caigut el primer, el Madrid que ha fet el més complicat i ara pot començar a fer baixada. S'haurà de comprovar la posició d'Abrahim, però em temo que el gol haurà estat en posició correcta. Gol d'Abrahim, Real Madrid 1, Granada 0. Gol en posició correctíssima d'Abrahim.
Ja teixava la bota, Abrahim a cross, ja ho pot fer, perquè la passada és boníssima.
Sí, sí. És el que dèiem, pots posar una línia de 7 o de 8, que aquestes passades només te les veuen jugadors com cross, i després defineix molt bé Abrahim, controlant amb la dreta, la seva cama dolenta, i després picant per sobre del porter del Granada.
No està jugant molt, Nabil Ibrahim, però els dies que surt, jo sempre li veig cosetes. En Ancelotti deu veure algunes coses durant...